Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa. Una salutació molt cordial del que us parla, Francesc Callau. A partir d'aquest mateix moment, 55 minuts d'espai radiofònic dedicat a la gent de la mar, a la pesca professional, a la promoció de la gastronomia marinera, a la nàutica d'esbarjo, a la tradició, a l'àmbit científic i també a l'àmbit lúdic relacionat amb el món de la mar. Avui encetarem el nostre programa parlant d'una activitat econòmica complementària a la pesca. Estem parlant de la producció de fumet de peix, això ho fan en algunes de les localitats costaneres catalanes, i una de les pioneres és Roses. Fins i tot un fumet de peix que s'ha de comercialitzar a Austràlia i Nova Zelanda. Parlarem d'aquesta iniciativa amb el president de la Confraria de Pescadors de Roses, el senyor Antoni Abad. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, Rafael Martí i Joan Argentó, tot i que molts ja coneixeu el significat del que és anar a la deriva a la mar, ens ho explicaran una mica millor. I a la secció del Ranxo a Bord ens prepararan, atenció, unes mamelles de sípia, un producte exquisit. A l'acordió del Grumet tindrem ocasió d'escoltar la romàntica veu de Toni Sobirana interpretant un tema basat en una obra, en una poesia de Josep Maria de Sagarra. Des del llagut es pot veure el poble franc. A Panorama Náutico, avui parlarem del lleuger increment de matriculacions en la nàutica d'esbarjo, d'embarcacions d'esbarjo, i ho farem amb Jordi Senties, president de l'Associació d'Indústries Nàutiques de Catalunya i a la vegada també president de FADIN. A Plankton, l'Aurora Requena ens parlarà d'un producte de la mar que està molt de moda actualment, la galera. I a l'Arjau, el Manel de Ramon marxarà fins al Museu d'Arqueologia de Catalunya, on aquests dies es pot visitar ni més ni menys que una exposició anomenada Deltebre 1, la història d'un naufragi amb sabor a vi. Per tant, tenim ja els continguts preparats, ara només cal que ens acompanyeu en el nostre magnífic viatge.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui al Blau Marí volem parlar-vos d'una iniciativa que ha generat un negoci, una activitat econòmica sorgida al voltant d'una activitat tradicional i del sector primari com és el sector pesquer i la pesca extractiva. Us volem parlar de la comercialització de fumet de peix a càrrec dels pescadors de Roses. Amb nosaltres hi és el senyor Joan Font de Cava, que és el secretari de la Confraria de Pescadors de Roses. Senyor Font de Cava, benvingut al Blau Marí, com estem?
Bon dia, de moment bé.
Volem analitzar una mica el que ha comportat tot això, és a dir, com sorgeix la iniciativa de que vostès acabin comercialitzant quelcom tan habitual per a la gastronomia com és el fumet de peix, no? El caldo de peix.
Bueno, primer de tot s'hauria que saber que la Confraria de Pescadors, que és una entitat de corporació de dret públic sense ànim de lucre, als anys 80 va decidir canviar la seva estructura. És a dir, les confraries érem unes estructures centralitzades de cobros i van decidir transformar-nos en un centre de gestió integral del peix i atenció socioeconòmica de la gent del Mar de Roses. Amb aquesta fita, un dels temes principals que es buscava era diversificar doncs, el tema de treballar d'aquí de la llotja, dels pescadors, no? Facilitant-los i més, encarant el tema cap a la comercialització. Per aquesta raó van crear una empresa que es diu Pescadors de Roses SLU, que és propietat de la cofradia al 100%, i aquesta empresa és la que ha anat fent coses. Ha creat una altra empresa amb un altre associat del ram comercialitzador, i un dels temes que ens va sortir va ser que ens trobàvem que hi havia molt de peix, que de fet la gent ja l'utilitzava, però com que donen molta feina a les cases, que és peix fort, peixos que tenen valor en la llotja baix, deien, bueno, i amb això com se fa? Què hem de fer? O sigui, ens faltava clientela. Potser nosaltres, a l'estar en una zona més de punta, que no tenim al voltant nostre doncs una base forta de gent, tenim els mercats lluny, principalment el de Barcelona, tenim que exportar també peix a Itàlia, peix a altres puestos, no tenim una quantitat de gent aquí al voltant nostre, no? del Port de Roses, de Llançà, d'aquesta zona. Llavors, el Fumet va ser una iniciativa que va néixer doncs, quasi espontàniament. Nosaltres feia 40 anys que feien la festa del Suquet de Roses. Aquesta festa la feien en restaurants, hotels, d'aquí del poble, que ens, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Va arribar un moment que els restaurants i hotels van plegar i va decidir la cofradia anar-la fent doncs, cada any. Però, a més del suquet, doncs, van decidir fer altres coses, fideuades, arrossos... Però, esclar, per fer això necessitàvem una base, que era fumet de peix.
El fumet de peix, que ja hem dit que és una de les bases importantíssimes de qualsevol gastronomia i sobretot de la marinera.
És un fons base per fer des d'una salsa, des d'un suquet, una sarsuela, qualsevol cosa, hasta una mateixa sopa, no? Però esclar, però la paraula clau no és sopa, és fumet, perquè és un fons base. Què va passar? Doncs en aquells moments la mateixa cofradia se dedicava aquí, doncs amb unes cassoles, a preparar el fumet que feien per la festa. I van dir, bueno, i si jo, cony, no m'ho vendríeu, no això, no aquí? Bueno, i llavors mitjançant l'empresa Pescadors de Roses van començar doncs, a congelar-lo, posar-lo en galladetes, i van veure doncs, que dintre d'uns nivells molt, molt petits, doncs tenia una acceptació molt bona.
És a dir, que fins i tot hi van haver oferiments i propostes inicials que us van fer obrir una mica els ulls, no? De dir, sí, la gent, quan participava a les vostres festes gastronòmiques, s'interessava pel fumet.
És el boca a boca, ja t'ho diré ben clar. És el boca a boca, la gent, home, amb això queda més bé la paella, queda més bé la fideuada, queda més bé, i és clar. I el tractar-ho amb peix de la costa, perquè tot s'ha de dir, ara actualment no gastem només el peix de Roses, eh? També gastem peix de Tarragona. O sigui, també comprem, o sigui, no, mitjançant l'empresa, doncs comprem peix de Tarragona, també que va destinat per fer fumet, tot peix català, eh? Per això. O sigui, no posem pas peixos de fora ni res, tot el peix és de la costa catalana. Això ja t'ho asseguro jo. No estem pas per anar fins a... Sabem fins on podem arribar de quilos, de litros de fumet de fer, i d'aquí ja no ens passarem. No volem pas anar a fer aquí una empresa multinacional ni res d'això.
És una garantia de qualitat, també, sí, el peix de la costa catalana.
Sí, sí. No, és que és així. Els franquets, a vegades, moltes vegades els comprem a Tarragona, ja amb el nostre subministrador, i, en fi, ens movem d'aquesta manera. Quan aquí no n'hi ha, busquem. Però peix fort i peix de roca, diguéssim, que és el que fa un bon fumet. No volem variar, diguéssim, la base fonamental d'aquest producte. Bueno, aleshores nosaltres vam començar primer amb una petita cassola que teníem, d'inoxidable, i fèiem, diguéssim, el fumet. Doncs l'any passat doncs van fer ja el pas important, que va ser decidir doncs fer-ho doncs amb les eines adients. Amb les eines adients ens han costat doncs, uns 200-300 mil euros d'inversió, i ara som capaços de poder fer, doncs, en un dia, si convé, en un dia només en una jornada, doncs 2.000 litros tranquil·lament de pots. 2.000 pots podrien sortir al dia tranquil·lament. Amb les instal·lacions ara tal com tenim, del muntatge que hem fet, de moment ens estem moguent uns 2.000 a la setmana, 2.000, 2.700, amb ganes d'anar creixent. Esclar, a poc, la gent va coneguent, es va veient que el producte és bo, i en fi, i és el que volem continuar. Ja tenim, ja hem posat també una nutricionista que va fent, diguéssim, tot el tema, el procés, va controlant-ho, a més tenim un biòleg que ja tenien també, perquè a l'empresa també tenim llobarros d'aquicultura, que també està treballant amb aquest tema, i, bueno, i a partir d'aquí doncs, la idea és, doncs, com tinguem temps i anem a, puguem també diners, no? Que és el primer problema principal avui en dia, doncs anar fent altres productes, tots relacionats amb la pesca.
Aquest seria un exemple claríssim del que pot donar de si, és a dir, del valor afegit que es pot donar en una activitat tan primària com la pesca, no? És a dir, que es pot aprofitar molt més aquesta part inicial de que el pescador surt a pescar, no?
Bueno, nosaltres, ja t'he dit que als anys 80 van canviar doncs, la mentalitat i volem anar continuant. Costa molt, no? Perquè ja t'he dit que fins aquí la mateixa cofradia també van canviar doncs, el sistema de treball de la gent. És un sistema doncs, que imagina doncs, que la mateixa persona que està a l'oficina doncs, també si ha d'anar als caixons o d'anar al gel o d'anar a un altre lloc, doncs, també hi ha d'anar-hi, no sé com dir-ho. I dintre un tema principal és diversificar-se. Diversificar-se perquè a més les cofradies cada vegada més, ja saps també per aquí a Tarragona i aquesta zona, doncs ens trobem que tenim menys barques. Menys barques potser sí que a la llarga les captures seran les mateixes, però, bueno, però els ingressos de les cofradies van baixant. I esclar, ens hem de buscar també doncs, que fem els hi, o sigui, els hi costi menys en els pescadors mantenir les cofradies.
Clar. Comentàvem que la producció a hores d'ara pues, és d'uns 2.000, entre 2.000 i 2.700 a la setmana, però que és una capacitat que podrien fer vostès diaris. Fins i tot s'havia parlat i s'ha comentat de que vostès tenien tractes per enviar aquest fumet de peix a països llunyans com Austràlia o Nova Zelanda.
Bueno, nosaltres, una de les cadenes que hem obert, doncs, ho fem mitjançant peixateries, van començar mitjançant peixateries, ara ja tenim algun distribuïdor doncs, que va fer en Catalunya i altres llocs d'Espanya. I com que ens moguem, diguéssim, amb el sector del peix, doncs, també hem fet arribar doncs, a mercats d'Itàlia. El mercat italià ens va passar la casualitat doncs, que hi va haver-hi uns senyors d'Austràlia que es van trobar amb el fumet i els hi va agradar. Ens van contactar amb nosaltres i ja hem fet un parell d'envius. Estem, diguéssim, en fases inicials, perquè, esclar, no és allò que arribes i t'esperen. En el mercat avui en dia això no és així, hi ha molts de productes que neixen i desapareixen. Però, bueno, però tenim bones perspectives perquè ells mateixos van fer ja com un concurs, no?, amb diversos productes de països de per allà, de xinos i d'altres puestos, i el que va guanyar, diguéssim, no és pas que ens donessin cap premi ni res, van ser el fumet de roses.
Això obre també moltíssimes possibilitats pel producte, no?
Bueno, a poc a poc, costa molt entrar al mercat. Eh? Anem obrint, anem fent i cada vegada doncs, també la gent ha de conèixer el producte, ha de saber la dona de la casa que això, al fer-ho en un format que pots tenir-ho en l'estanteria, no fa falta que estigui al començament o diguéssim durant 15 mesos o no, en una estanteria, no a nevera, però que sempre el tens a mà. És a dir, que qualsevol moment que dius, bueno, i avui què faig per sopar, no? O què faig? Doncs mira, saps que ja tens una base ideal per fer qualsevol plat de peix, qualsevol cosa. O sigui, ja et diria, per exemple, vol fer una petita sarsuela, no? Doncs molt bé, fregeix dos peixos i fa un petit sofregit d'una mica d'all i tomata i li fot el fumet que faci xup-xup amb una mica de farina, si han farinat el peix no cal, i ja té una sarsuela petita feta per sopar. Vull dir, amb uns preus, diguéssim, perquè, esclar, la sarsuela es pot fer amb qualsevol peix, es pot fer amb unes maires, no?
Clar.
Vull dir, que qualsevol cosa, amb uns preus econòmics, tens un producte de qualitat i una cuina que et queda ja te diria, potser dels millors restaurants de roses, o del món, no sé, perquè, esclar, el gust que dona el peix i de la manera que queda, ja t'he dit jo que també a vegades faig cuina, és excel·lent.
De quina manera ho comercialitzeu? És a dir, en quina envase ho comercialitzeu? Quina quantitat comercialitzeu? Aproximadament el preu que va al litre d'aquest fumet?
Home, el preu jo, és un tema que no toco gaire. El toquen, diguéssim, allà a la planta. Jo sé que s'està comercialitzant entre 3, uns 3 euros al litre. El litro amb envàs de vidre, o sigui, amb un pot de vidre d'uns litro, quasi aproximadament, sempre ha de tenir en compte la persona que ho gasta que al ser concentrat sempre es pot afegir aigua. No pas una exageració, no doble, vull dir, però sempre es podria afegir una mica d'aigua, diguéssim, per acompanyar, diguéssim, allò, dic, home, me fa falta per fer per un mes l'arròs, no? Doncs me fa la proporció d'arròs, d'aigua, la podria afegir tranquil·lament en aquí. No, ja és prou concentrat per això.
I es comercialitza per litres,
Nosaltres,
és a dir, l'envasat és per litre.
També a hotels i restaurants els servim de moment amb envas de galledes, de 20 litres, galledes de 4 litres, però això és un producte de moment que fem congelat. La idea que ara estem treballant és en fer l'envàs d'aquests d'això de plàstic, d'aquest plàstic que s'està cada vegada entrant més a països. Aquí a Espanya tenim molt el tetrabric, no? Però molts de països estan posant ja el plàstic. Sobretot el mercat japonès, que estem també mirant d'entrar-hi i tot això, doncs ens demanen aquest envàs. O sigui, ells de vidre i això no els interessa. En canvi, hi ha països que s'estimen més el vidre degut a que donen més categoria en el producte.
La caducitat del producte d'aquest fumet, és a dir, es pot tenir...
Segons el que ens fa, diguéssim, el seguiment, l'empresa que tenim contractada, arribaríem a 24 mesos. Nosaltres en el producte podem una caducitat de 18.
Molt bé, deixeu aquest marge de seguretat.
Sí, marge de seguretat nostre que van decidir de posar en 18 mesos. Malament iríem si 18 mesos no ho haguéssim venut.
Molt bé, sí, malament. Al final de tot aquest procés, quina és la valoració que en feu des de la Confraria de Ros? És a dir, us trobeu plenament satisfets per aquesta iniciativa?
Home, de la iniciativa sí, però és clar, tots hem de saber que el mercat és dur. I, en fi, donat a conèixer, fer arribar producte, és difícil. No és pas allò, vaig a fer-ho i ja està. Vull dir, avui en dia no hi ha ningú que t'esperi. T'ho he dit abans i t'ho torno a repetir.
Senyor Font de Cava, moltíssimes gràcies, secretari de la Confraria de Pescadors de Roses, per explicar-nos aquesta iniciativa, aquesta idea i, bueno, i en definitiva, aquest èxit de la creació complementària i paral·lela d'una activitat econòmica al voltant de la pesca i del sector pesquer.
És el que procurem, doncs, fer tot el treball perquè el sector pesquer subsisteixi. És així. El pescador troba el benefici, doncs, que li pots comprar aquell peix a la venda i és el que volem. Moltes gràcies.
Gràcies a vostè.
Vale.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Rafael Martí, Joan Argentó, benvinguts a l'Argot Mariner. Com estem?
Què tal? Aquí estem.
Escolteu, avui de què ens parlareu?
Avui una paraula que es diu anar a la deriva.
Anar a la deriva. Per tant, quan un vaixell va a la deriva. Quan diem que un vaixell va o està a la deriva?
Quan va a so de corrent, sense motor ni sense govern, i va a so de la corrent o del vent, que va sense govern, va a la deriva.
Per tant, hem d'entendre que anar a la deriva vol dir que no mos ajudem de cap,
no.
De cap instrument
no
mecànic.
No tens cap mig per a poder anar on vols tu o aventar el rumbo que tu vulguis.
I llavors és quan el vaixell es deixa portar per la corrent. Allí
sí.
Te va la corrent, no?
La corrent porta... o el vent, el que sigui més fort.
La corrent o el vent. I això és per a qualsevol tipus de pesquera, de vaixell,
no,
per tant...
Sí,
per a tothom, per a tothom.
T'has quedat sense motor o per una circumstància
o sense combustible,
o altra,
no?
O el que sigui, fas una avaria i et veus allí que no pots fer res i és anar a la deriva.
Pues bueno, avui m'he escoltat això de... Què vol dir això d'anar a la deriva? Moltes gràcies, mos veiem ara.
El ranxo a bord.
I ara arriba la part d'enganyar l'estómac, no? Joan, Rafael, avui què mos preparareu?
Avui farem un menjar molt ràpid i molt bo.
El ranxo a bord d'avui, sí. Ràpid i
molt
bo.
Bo, sí.
Ràpid i bo i poc.
Ràpid i bo i poc perquè no n'hi ha gaire.
Perquè bueno, però... de sèpies n'hem agafat poquetes, patirem gana.
Sí, sí.
Vinga, parlem. De què parlem?
Però farem les mamelles de la sèpia.
Les mamelles de la sèpia.
Que en terra se'n poden trobar. Nosaltres, si fem dos sèpies, només n'hi tenim quatre. Si no se'n perd cap. només em va pelar amb alguna.
Però allí on agafin sèpies de debò és
sí,
un...
Sí, poden se'n pot trobar.
Al mercat n'hi ha.
És agafen les mamelles de la sèpia i és ràpid perquè pot ser a la planxa a casa.
Però hi ha
l'obres pel mig.
Hi ha una manera de netejar-les i preparar-les?
No, estan netejades. Tu només has d'obrir-les pel mig. Les obres pel mig és com ara... Com del... com los peres d'això de gallina que feia, que diuen.
Molt bé.
No? És el mateix, una cosa aparent.
Com si sigués
sent. El que passa que és tot blanc, és bonica de vista i bona de menjar.
Les obris pel mig sense acabar de tallar-les?
Sí, l'obris pel mig i la poses damunt la planxa.
Molt bé.
I la rostes.
Una miqueta de sal.
Una miqueta de sal, una miqueta d'oli, ja, ja està, no cal fer res més.
Molt bé. I només es poden fer la planxa?
Fregides són... Fregides. A mi m'agraden més fregides que la planxa.
Enrebossades.
Fregir planxa perquè pot ser ràpid si no vols fregir, no vols menjar de banda de nit, no vols ser...
Fregitela, molt bé.
Però són bones, a l'arròs són boníssimes, també.
I també suposo que...
Amb quatre galeres i 7 o 8 mamelles de sèpia fas un arròs.
I suposo que enrebossades també poden ser bones.
Igual. Sí, sí. De tot.
És bona era, és que la carta és bona, és blanca. És molt bonica, és de molt bon veure.
Com si sigui calama. Sí.
Per tant, però mamelles millor, de sèpia, que les poden fer a la planxa o les poden fer enrebossades o fregidetes.
Sí. Si portes pressa, a l'arribar a casa posa la planxa en marxa i això està allà.
I dieu que al mercat n'hi ha, És a dir, que se'n poden trobar de manera habitual. Sí. Pues bueno, pues avui les mamelles de sèpia, tal com els han preparat Rafel i Joan. Hasta el pròxim programa, companys.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet recuperant avui un tema de Toni Subirana, interpretat per ell, però a la vegada basat en una de les poesies de Josep Maria de Sagarra. En aquest romanticisme característic de Subirana, aquest des del llagut es pot veure el poble franc.
Des del llagut es veu el poble franc, ara que el sol hi bat de cara. Es veu el poble tot pintat de blanc, ara que el sol no el desempara. I darrere el pujol fet de graons, vestit de vinya retallada i neta. El poble arran de blau, la vinya al fons, i el cel un xiscle d'oreneta. Des del llagut es veu tot petitet. Els mariners són com un cap d'agulla. La campana sospira molt baixet i cada cep sembla una fulla. Poble estirat a vora de la mar, oh, delicada ràdia fina, que te la menges amb un sol desguard i et cap sencera dintre de la nina, blanc fistonet damunt del blau marí, esmortuint la gresca i la baralla, et sento més del cor vist des de si, des del llagut que balla. Penso en tu només. El blau i el blanc m'han esborrat les penes. Des del llagut encara t'estimo més i em lligues més les venes. Des del llagut que té un si és d'atzar. Un si vistes des del mar. Quina mena de mel i de lliurança.
Panorama Nàutic.
Encetem aquest apartat al Blau Marí, un apartat que us recordem fem amb la col·laboració del portal panoramanautico.com i ho fem parlant de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics i també d'alguna i actualitzant alguns temes pues, que s'han de revisar de la Federació d'Empresaris Associats d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics Marítims. I ho farem amb el seu president, el senyor Jordi Senties. Com sempre, benvingut al Blau Marí. Moltes
bon
gràcies
dia.
Per atendre'ns.
Bon dia, gràcies.
En primer lloc, més enllà de l'assemblea que vostès fa pocs dies que han celebrat, el que voldríem és analitzar una mica les últimes dades que arriben sobre matriculacions d'embarcacions d'esbarjo que situen el mes de febrer com un mes d'una recuperació, encara que mínima, però suposo que després dels anys i dels mesos que portem, vostès això ho deuen valorar de manera molt positiva, no?
Home, sense allò que dubtes. No és que hagi crescut molt, es calcula que aproximadament és un 5%, però com bé has dit, portem molt de temps en davallada i això significa, per lo menys, bueno, de cara al futur, una mica més d'il·lusió i de ganes que continuï, no? Això per descomptat.
Clar, un 5% a nivell general, però, per exemple, veiem que a Barcelona l'increment és de prop del 12%.
Exacte, així és. Bueno, depèn de cada una de les regions, doncs té més força o menys força. I en aquests moments Barcelona està tirant bastant més, sense lloc a dubtes, sí, així és.
Senyor Senties, després de tant de temps de regressió, el fet de que es vegi aquest repunt en el sector, de que es vegi que hi ha llocs on les matriculacions van a l'alça, on pareix que el mercat comença a moure, dona pistes sobre el que pot passar en els darrers mesos, en els pròxims mesos?
Bueno, anem a veure. Això és una cosa d'imprevisible, no? El que sí que s'està fent és una tasca de treball important. S'estan fent i movent tot i fent reunions a través d'ARIN i, lògicament, també amb els nostres associats per cada vegada estar una mica més professionalitzats i donar un servei més complet i animar la gent a que realment, doncs, bueno, o que es compri un barco nou, petit per es començar, o que decideixi ja definitivament fer el canvi de l'embarcació que tenia ja una mica antiga per una molt més nova, o nova, si pot ser. La veritat és que fins ara estava el mercat molt tranquil i molt parat, però potser per pura lògica, perquè portem masses anys amb un freno total, la gent ha deixat anar una mica el pedal del freno i es comença a deixar que el cotxe, doncs, amb aquesta il·lusió, vagi caminant i avançant de forma que tinguem nous compradors i que realment facin aquestes operacions que són importants per poder mantenir aquest mercat.
Les xifres que surten també suposo que a vostès els serveixen per apuntar una mica més al centre dels objectius. Estic parlant de que sobretot estan dient que surten les embarcacions entre 8 i 12 metres, després seguides de les de 12 i 16 metres. Això és important per al sector, no? El fet de saber a hores d'ara on se centra l'interès del comprador?
Sense lloc a dubtes. Però el que sí estem dient és que es mobilitza o es mou més el mercat, diguéssim, d'embarcació entre 6 i 12 metres, que no normalment el mercat superior. Hi ha el mercat molt més d'alta gamma, diguéssim, de barcos de 18, 20, 22, etc. Aquí a Espanya ha quedat bastant aturat. Això s'està fent molta exportació en aquests moments, és a dir, hi ha molt client que ve fora d'Espanya, holandesos, alemans, inglesos, francesos, que venen a comprar aquí a Espanya, perquè igual que els pisos, doncs, també els barcos estan amb un preu realment molt interessant. Com que saben que és un mercat que tenim una gran
quantitat d'embarcacions a la venda i que realment els preus són molt atractius, això fa que vingui molta gent de l'estranger a comprar barcos aquí.
Aquest passat dilluns, dia 18 de març, van celebrar assemblea de la Federació d'Empresaris Associats d'Indústries, Comerç i Servei Nàutic Marítim, d'acord també i portada a terme conjuntament amb l'Associació d'Indústries, Comerç i Servei Nàutic, és a dir, sí. FADIN, ADIN. Entre altres coses, vostès van donar l'acollida oficial a 5 noves associacions a FADIN.
Exacte, així és.
Això és important per a l'entitat, no?
Naturalment. Hem agafat aquestes associacions que les hem col·locat dintre d'aquesta federació, que com sabrà, pues, la federació ja el que agafa és tot el mercat nacional. Nosaltres, precisament, després d'aquesta unió d'aquestes associacions i cada una amb el seu president, per poder fer-nos arribar totes aquelles inquietuds que necessiten que puguem aportar davant d'entitats o persones que tinguin que donar-li solució, doncs un moviment nostre és que nosaltres ara ens presentarem al Saló de València, en el qual ens presentarem FADIN, com ja ha instaurat i ja ha instal·lat, perquè puguin afegir-se tot aquell que cregui que podem fer alguna cosa bo per al mercat. I, a més, també tenim l'interès, i que suposo que en parlarem més endavant, del tema d'un portal nàutic que també volem presentar allà.
Una incorporació, pel que veig, de 5 associacions
sí.
que tenen a veure amb diferents sectors. Estem parlant d'empresaris, estem parlant d'avaradors i talles de reparació, estem parlant d'activitats nàutico-esportives i turístiques,
així
constructors d'embarcacions, articles de pesca recreativa. Per tant, pel que veig, intentem fer... intenten ampliar al màxim els punts de vista de diversos sectors dins d'aquesta entitat, no?
Sense que dubtes, intentem aglutinar tots aquests sectors, que com sabrà, doncs, alguns entre ells tampoc, bueno, vull dir, algunes vegades doncs, hi ha postures contrapostes, com puguin ser les escoles nàutiques, que vostè no l'ha nombrat, també està amb nosaltres, i en un moment determinat els brokers, i el que volem és entre tots doncs, tindre les converses i les reunions necessàries per donar solució a tots els punts i problemes que trobem avui en dia a la nàutica, que són diversos i diversos, des d'impostos, titulacions, llocs per poder-lo deixar, les noves, ara actualment tenim problemes amb el tema de ports esportius doncs perquè estan arribant al final de les seves concessions i estem també enraonant per poder tornar i seguir els mateixos que dirigeixen aquests ports i puguin mantindre doncs, amb unes noves instal·lacions o noves reparacions i manteniment, poder continuar els mateixos que fins ara ho hem estat fent. És que ara venen diversos ports que queden amb la seva concessió ja finalitzada.
Vostès també van donar llum verda a la creació d'un portal web, fadinboats.com.
Així és, exactament.
Quin tipus de portal serà i quins objectius persegueix?
Bueno, de portal és un portal com tants altres que n'hi ha actualment, és un portal obert a tothom i que lògicament el que hi haurà és un diferencial de preu, encara que serà molt econòmic, igual pels que venen de fora i no estan associats i per als associats encara més, doncs serà un portal obert a tothom on esperem tindre pròximament i quan arribem a València, que ho volem presentar pel resto d'Espanya a València, doncs el que volem és tindre com a mínim ja 1.000 embarcacions que creiem que fàcilment les aconseguirem d'aquí a l'abril que tenim la reunió del Saló Nàutic de València. És un portal, repeteixo, el més important de tot és que és econòmic, tothom s'hi podrà afegir, podran anar a particulars com a empreses que no estan associades, com a empreses associades. La diferència és que si és una empresa associada, pues el resultat i l'import que tindrà que pagar serà molt menor, amb el que creiem i esperem i volem pues que s'associïn i d'aquesta forma pues, ampliar la quantitat de persones, o sigui, d'empreses associades, amb la qual cosa tindrem més força davant de les entitats amb les quals es tinguin que portar els nostres problemes.
Vostès també pretenen en el Saló Nàutic de València presentar un estudi econòmic del sector que porten temps treballant. Què els ha de permetre aquest estudi? És a dir, què els ensenyarà? Què els ha d'explicar?
Bueno, realment és un estudi que està fent el Gabinet Escura, que vostè sap que treballem amb ell i que aquest senyor no puc parlar massa del tema perquè ho estan preparant els tècnics que ell té, però es parlarà de la quantitat de bueno, pues, punts difícils que hem d'anar solucionant, que hem d'anar avançant, que a més els donarà un estudi de com han anat les matriculacions, també donarà per eslores, etc, una mica una idea de mercat que probablement, doncs, bueno, molta gent que està i estem en aquest mercat, doncs desconeixem què és el que més està funcionant, què és el que més s'està venent i on hi ha altres dificultats. Això és important.
Vostès també van aprofitar aquesta assemblea per donar ja les primeres informacions del Festival del Mar de Badalona.
Exacte, així és. Ara volem fer, i organitzem conjuntament amb l'Ajuntament i el Port de Badalona, un Festival del Mar que serà des del 15 al 18 de maig, en el que, bueno, entre altres coses, conjuntament, repeteixo, amb aquest Ajuntament, el que vol és que es doni compte, doncs bé, que la ciutat de Badalona té un port esportiu extraordinari i el que té que fer és intentar gaudir d'ell. Llavors, nosaltres el que fem amb aquesta fira, aprofitar, a part de la compraventa d'embarcacions, que a nosaltres ens interessa, fer aquest festival, que per això es diu festival, farem bateig de mar de criatures, que els posarem en barcos petits, acompanyats de monitors, els hi faran donar un tomb de, doncs, no sé, un quart d'hora, 20 minuts, etc. Llavors els entregarem un diploma, conforme doncs, ells ja han navegat, ja estan en el mar, són petits detalls que això doncs, als crios els hi fa molta il·lusió. Farem unes regates de patí de vela, segurament, amb la que s'està intentant, com sabeu, sempre es discuteix que si el patí de vela va néixer a Badalona o va néixer a Barcelona. Llavors, aquesta diferència, no? Aquesta lluita que sempre hi ha hagut, doncs farem una regata a la qual s'entregarà un trofeig que estarà a les vitrines del club que el guanyi durant tot un any i quan es torni a fer, doncs, si l'altre la guanya, se l'emportarà i es aniran col·locant plaques dels anys dels diferents clubs que estiguin guanyant entre Barcelona i Badalona. Després també hi ha una embarcació que és de l'any 29 totalment recuperada i restaurada, que està molt bé, que sortirà la gent ja més gran a donar voltes pel mar, doncs, bueno, una mica fer que aquesta ciutat es doni compte que el port doncs, bueno, és un punt on poden estar ells molt, molt a gust i on poden gaudir d'un espai tremendament gran i tranquil.
Senyor Jordi Senties, esperem que totes aquestes activitats siguin tot un èxit, en seguirem parlant més endavant i en tot cas pues, celebrem que el sector vegi una llum al final d'un túnel que ha durat massa i que ha de fer pues, que, bueno, que mirar les coses en positiu pot ser fàcil també pues, que les coses es comencin a treballar d'una altra manera en els pròxims mesos. No?
Sí, nosaltres indiscutiblement aquesta llum sembla realment que està sortint i esperem que sigui més curt el resto de túnel del que realment ha sigut fins ara i que aviat puguem sortir d'ell i puguem treballar tots i gaudir d'aquest mar que s'envolupa i que tan meravellós és.
Senyor Jordi Senties, president de l'Associació d'Indústries, Comerç i Serveis Nàutics de Catalunya, moltes gràcies, ens tornem a parlar.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vostès per la trucada. Bon dia.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
En aquesta secció científica, com sempre, donem la benvinguda a l'Aurora Requena. Aurora, què tal? Benvinguda, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé.
Avui toca parlar d'alguna espècie, no? Quina has escollit pel programa d'avui?
Avui la galera.
La galera?
Sí.
Una espècie que està de moda, eh?
Sí, efectivament. No ens hem pogut resistir a portar-la.
Hi ha gent que diu que si no fos tan difícil de menjar, seria la seva carn seria més preuada que el llagostí.
Pot ser, però és veritat que has de tenir en compte les punxetes que té.
Molt bé, per tant, la galera, doncs, vinga. Què mos has d'explicar de la galera?
Bueno, pues com ben dius ara, la galera està de moda per les jornades gastronòmiques, no? que hi ha ara a l'Ametlla, al Canà, a Cambrils, però bueno, a nosaltres sempre aquest crustaci sempre ens ha agradat, no? Molt, aquest crustaci amb nom de vaixell, no? Que també és molt curiós.
I home, que el seu... Evidentment, suposo que el nom deu anar lligat, no?
Amb els seus moviments, segurament. I que té per nom científic Scilamantis. I, bueno, Mantis. No sé si mantis, penseu, us pot venir al cap l'insecte, no? Aquest insecte verd, primer, tallit estirat, encara amb la lluna.
La mantis religiosa, no?
Aquesta, molt coneguda sempre per aquesta relació que té amb la seva parella, no? Un cop acabat a la còpula. Pues bueno, si penseu bé i si us fixeu en una galera, realment s'assemblen molt, no? La galera i la mantis. Tenen així la part del cap, de la galera, les seves extremitats davanteres. Ens recorda molt, molt aquest insecte. Suposo que per això que rep, que la galera té aquest nom científic.
No té aquesta mala costum, no?, després de l'acte sexual, de menjar-se la seva parella?
No. Les semblances són per aquestes extremitats davanteres, que li ajuden molt, són molt útils per la galera, per poder agafar i menjar-se les altres preses, com altres crustacis, perquè... i altres peixos, perquè és un crustaci que és carnívor, que és bastant agressiu. De fet, amb aquestes extremitats davanteres pot fins i tot arribar a obrir algunes closques. I a més també és molt territorial, com podem pensar, jo que sé, com un llop a terra o alguna cosa així, és molt territorial i és que per defensar bé la seva àrea, el seu espai. Li agrada viure al fons de llim i de fang, entre els 50 i els 250 metres de fondària, i construeix unes galeres on s'amaga per esperar la seva presa. Per això que viu a deltas, com el Delta de l'Ebre, no? Perquè és un lloc on hi ha molt de sediment que ha portat el riu i és on pots construir-se les seves coves. I la galera femella, que saben que està preuada també gastronòmicament, comporta aquest coral, no? Aquest ous,
es diu la galera ovada, eh?
Ovada. Pues aquesta, quan la galera femella porta aquests ous, li agrada viure soterrada en aquests fons llimosos, no? Per això aquests espais són molt bons per ella, perquè pot resguardar-se i pot evitar alguns perills quan està en aquest moment tan delicat. És un animal que pot viure uns 3 anys, més o menys, pot arribar a fer una talla d'uns 20 centímetres, i té, si us fixeu en ella, té aquestes característiques taques a la cua, no? Que semblen com dos ulls de peix que estan una miqueta despistat. I hi ha gent que diu que sembla com una gamba aixafada, però bueno, que comentàvem al principi, no? És una gamba que hem de tenir una mica de cura amb els seus, amb les seves parts punxoses, pinxos que tenen a la cura. I una de les coses que més ens agrada d'aquest animal a nosaltres és que és la seva visió que té. Fixeu-vos el proper cop que tingueu una a la mà, que tenen els ulls al final d'unes antenes, val? Que les poden moure en molts sentits i li dona una visió molt ampla. I té també una visió molt bona en tres dimensions. De fet, es diu que és un dels animals que té la missió de les millors visions de reina animal. Vale? I a més, poden veure, per exemple, la llum ultraviolada. Nosaltres, els humans, no tenim aquesta capacitat de poder veure aquest tipus de llum. I també la llum polaritzada. I altres galeres, com les que viuen al Carib i a llocs així més càlids, són també capaces de distingir un munt de colors diferents, tot un ventall de colors diferents que l'ajuden a pues, saber a quins animals es pot apropar i a quins no, sobretot en aquests curs de coral on tot té aquests coloraines tan bonics i tan vius. Així, bueno, veieu que la galera és un crustaci que nosaltres estimem molt, és molt ebrenc, que ara al febre-març és el bon moment per a menjar-se-la, però que, bueno, que sempre és un bon moment per saber alguna coseta més d'ella.
Suposo que ara, quan mengem galeres, reflexionarem una mica més sobre aquest animal que tenim entre les mans, no? Complicat de menjar, però amb una carn pues, molt exquisita. Aurora, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Adéu.
L'Arjau.
I ara serà el Manel de Ramon, que sempre viatjant per aquesta Catalunya cultural i marítima ens portarà fins a Girona, concretament fins al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Allí es pot visitar una exposició que s'anomena Del Tebre 1, la història d'un naufragi amb sabor a vi. Ell està en un dels convidats.
Doncs efectivament, benvinguts una setmana més en aquest espai cultural dintre del programa Blau Marí. Estem parlant de l'Arjau i avui ens n'anem cap al Museu d'Arqueologia de Catalunya, a Girona, perquè aquest museu acull fins al dia 22 de juny l'exposició del Tebre 1, la història d'un naufragi. per parlar d'aquesta exposició, per parlar d'aquesta història, ens acompanya el senyor Gustau Vivar. Ell és el responsable del Centre d'Arqueologia Subaquàtica de Catalunya. Senyor Gustau Vivar, què tal? Benvingut.
Què tal? Bon dia.
Anem a parlar d'aquesta magnífica exposició que es presenta en aquest museu i que ens conta la història d'un naufragi. De quin naufragi?
Doncs la veritat és que d'un exactament que es va produir, a més tenim la data, la nit del 20 de juny de 1813.
Caram, sí, que exactes, sí. Eh? I com se coneix aquesta data?
Doncs perquè, a veure, tot comença un dia de 2008 on el pescador Carlos Somolinos, veí d'aquí d'Amposta, va trobar, recuperant unes xarxes, un vaixell que mai havia estat espoliat. Un vaixell, un transport, que portava encara tota la càrrega, tot, absolutament tot, i que era realment una meravella. Es va posar en contacte amb nosaltres, ràpidament el vam anar a veure, i doncs vam descobrir allà doncs, bueno, doncs, un jaciment arqueològic espectacular. Uh-huh. A partir d'aquí doncs, vam començar una sèrie d'actuacions arqueològiques, sempre ajudats per l'Ajuntament de Deltebre i pels Serveis Territorials de Cultura de Terres de l'Ebre, i a partir d'excavar per un costat i recuperar informació d'arxius i documents per un altre, doncs hem arribat a la conclusió de que aquest és un vaixell de la flota que al juny de 1813, marcat en la Guerra del Francès, va salpar del port d'Alacant, un comboi important amb 132 vaixells que tenia l'objectiu militar de conquerir Tarragona. Aquesta flota doncs, no va arribar a fer aquest gran desembarcament que volia fer i va marxar de Tarragona amb una retirada una mica desbandada i va patir un temporal important a prop de les Terres de l'Ebre, a prop dels Alfacs, uh-huh, on es van embarrancar 18 vaixells. Com
caram,
la flota era important,
18 vaixells es van embarrancar.
18 vaixells es van embarrancar. Com la flota era important, van aconseguir salvar-ne 13, però 5 es van quedar embarrancats, es van quedar aturats a les sorres de la boca de l'Ebre.
Uh-huh. I aquest és el vaixell que va poder descobrir el pescador Carlos Somolinos durant bueno, una sessió de les de buseig que ell fa, normalment. Aquest vaixell va deixar a la vista la regressió del propi delta, és a dir, a poc ha anat regressant al delta, i això ha fet que aquest vaixell ens l'entregués, deixés al descobert aquest tresor?
Doncs sí, segurament ha sigut aquesta regressió. Ja que he pensat que el delta, i ho sabem tots, està doncs, en processos de regressió, però no és lineal, no és una regressió lineal. Llavors va fent canvis molt importants en el seu litoral. Aquest vaixell va realment aparèixer com un bolet el 2008 per culpa d'aquests moviments tan i tan importants que es fa a les sorres. Però també ens va passar, per exemple, a l'any 2011, que les sorres l'havien tornat a colgar completament. Però sempre aquest moviment sempre es deu a aquesta regressió. Va desapareixent i llavors les sorres es van movent d'un lloc a un altre intentant tapar aquests espais que estan desapareixent.
Uh-huh. Aquest vaixell que tinc entès, hi havia un lloctinent que es deia John Murray, no? I un contraalmirall, que eren els responsables, no?, d'aquest anomenat del Tebre 1.
Més que del vaixell era de la gran flota.
De la flota.
De la gran flota, exacte. Aquests són els que, doncs, després fins i tot en Murray se'l va jutjar una mica per incompetent, no? Perquè amb 132 vaixells es feien creus que no hagués pogut prendre la ciutat de Tarragona, que, tot i que estava en mans dels francesos, no estava ben... no tenia un element militar prou important com per defensar-la. Uh-huh. Segurament no es va atrevir a... sí que es va atrevir a atacar-la, però no es va atrevir després a defensar-la de possibles posteriors atacs de l'exèrcit francès.
Molt bé. Per tant, podríem dir que aquesta flota va ser aturada al delta de l'Ebre quan intentava doncs, conquerir Tarragona. Eh? Uh-huh. Així és que el delta de l'Ebre va jugar aquest paper important dintre de la història. Aquesta exposició que es pot veure ara al Museu de Girona té diferents apartats o és una exposició global?
A veure, té diferents apartats. També hem de pensar que aquesta exposició, que és una exposició itinerant i que nosaltres volem que volti per molts llocs de la península Ibèrica i que sobretot passi per Terres de l'Ebre, això és una premissa gairebé indiscutible ja quan vam voler fer aquesta exposició, doncs la volíem que fos oberta a tothom, que fos molt entenedora, que fos molt clara. I és una exposició que la fem a mitja feina, perquè nosaltres estem excavant, ara hem arribat just a la meitat del vaixell, encara ens queda l'altra meitat. Llavors, volíem que aquesta exposició ens l'expliqués un mariner que havia viscut, que podia estar per tot el vaixell, que ens expliqués què feia aquest mariner, no?, en aquests conflictes tan lluny del seu país, perquè aquest vaixell és britànic, no? I llavors, per fer això, li vam demanar a la Carlota Pérez Reverte, que és arqueòloga subaquàtica, que ha col·laborat amb nosaltres, que ens narrés aquestes històries, però sempre basant-se en la documentació científica i en les restes arqueològiques que hem anat trobant. Pensant no en fer novel·la històrica, sinó pensant que la història sempre supera mil vegades la ficció, és molt més interessant i, per tant, volíem que fos aquesta història novel·lada i no pas unes ficcions de la novel·la històrica.
Fantàstic. Doncs ja digues.
A la vegada, a més dels textos de l'exposició, doncs ens van semblar tan potents el que ens oferia la Carlota, que el famós catàleg que sempre va acompanyant aquestes exposicions, que normalment són catàlegs científics, amb treballs pues, pròpiament de biblioteca, documents, doncs vam decidir que fossin aquests textos allargats, no? Amb la qual tota la documentació científica que hem anat traient està expressada i explicada d'una manera novel·lada. Per tant, gairebé són dues coses, no?, que presentem, és aquesta exposició i a la vegada aquest llibre, que realment tothom que l'està llegint ho troba tan i tan interessant.
Nosaltres el que hem de fer és agrair a Gustau Ibar que ens hagi atès per parlar una miqueta d'aquesta magnífica exposició al Museu d'Arqueologia de Catalunya de Girona, del Tebre 1, una exposició itinerant que explica la història d'aquest naufragi de la flota anglesa quan intentava conquerir Tarragona. Gustau, moltíssimes gràcies, que sigui tot un èxit. A reveure'ns.
Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé, moltes gràcies a Gustau. També gràcies, com sempre, al nostre company Manel de Ramon. És moment d'acomiadar-nos. El fumet de peix dels pescadors de Roses ens ha servit avui per encetar el programa. Una indústria creada complementària a l'activitat pesquera extractiva. Ho hem parlat amb el president de la Confraria de Pescadors de Roses, el senyor Antoni Abad. El Rafael Martí i el Joan Argentó, des de la part més tradicional, els nostres experts en tradició marinera, ens han parlat del que vol dir quan un vaixell va a la deriva. I també ens han preparat gastronòmicament parlant unes mamelles de sípia, un bocato di cardinale. L'acordió del Grumet, el Toni Subirana, ens ha recuperat una poesia de Josep Maria de Sagarra. I ha musicat Des del llagut es pot veure el poble franc. Avui a Panorama Nàutic hem parlat amb Jordi Senties, president de l'associació ADIN, d'Indústries Nàutiques de Catalunya, i FADIN. Fa pocs dies van tenir assemblea. Van avaluar aquell lleuger increment de matriculacions d'embarcacions d'esbarjo. Es veu una mica la llum, sobretot amb vaixells petits, d'entre 6 i 12 metres d'eslora. A Plàncton, l'Aurora Requena ens ha fet conèixer una mica més de la galera. I a l'Arjau hem conegut aquesta història del naufragi d'un vaixell amb sabor a vi. Es pot visitar el Museu d'Arqueologia de Catalunya. Ho hem fet amb Gustau Vivar. Res més, fins aquí el nostre programa d'avui. Ha estat un plaer, com sempre, compartir amb vosaltres aquest temps de ràdio. Gràcies també, com sempre, als nostres col·laboradors habituals, al Manel, al Rafael, l'Aurora i al Joan. I també gràcies a vostès, com sempre, esperant recuperar-los en el pròxim programa. Una abraçada i adeu-siau.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.